És un dia important perquè és el primer dia laborable d'aquest mes de maig, un mes de maig en el que es complirà un any de les darreres eleccions municipals i autonòmiques i que es va produir un canvi, si recordem, a la Diputació de Castelló. Per primera vegada en 200 anys d'història aconseguia la vara de manament una dona, Marta Barrachina Mateu, una presidenta de la excel·lentíssima Diputació de Castelló que avui ha obrit les portes als nostres micròfons, als micròfons de COPE, perquè en aquest any que va complir-se de les eleccions, que encara no, de la presa de possessió, s'ha notat una sensibilitat molt especial per als municipis d'interior i per les preocupacions. Es nota l'experiència que té en una alcaldia d'un municipi menut. Il·lustríssima senyora presidenta de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló, Marta Barrachina i Mateu, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos i per obrir-nos les portes d'este despatx del Palau de les Aules.
Bueno, molt bon dia i benvinguts sigueu a la vostra casa, a la casa de tots els castellonencs, que és la Diputació de Castelló. Jo encantada de que celebrem aquesta entrevista així i que bueno, que tinguem esta visita vostra.
Ara parlarem de aquest any que està a punt de complir-se de les eleccions, no de la presa de possessió, perquè hi ha dos detalls que són notícia darrerament i que té que veure amb l'energia, l'estalvi energètic i també amb l'aigua. Avui va ser un dia molt important, però també és un dia important per nosaltres perquè estem en el serial radiofònic amb motiu del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Lledó. Ara, a partir de la una, tindrem el segon capítol. La Diputació de Castelló s'ha caracteritzat en aquests 11 mesos en obrir les portes a esdeveniments que fins ara no es tenien contemplats, reunions del Consell, recepcions de la Generalitat Valenciana, entre altres moltes. No ha vingut la Mare de Déu de Lledó, però està molt present dintre de la Diputació, presidenta.
Bueno, no ha acabat de vindre la patrona de tots els castellonencs i, per tant, al final de tota la província, perquè és la patrona de la capital. No ha entrat al Palau de la Diputació, però sí que l'hem tinguda ben propet, perquè la primera vegada que ve el 13 d'abril és a la parròquia de la Sang, que saps que és part de l'edifici del Palau, així que no l'hem tinguda en les nostres instal·lacions, però l'hem tinguda molt propet i a més la sentim molt propet perquè saps també que des del servei de restauració vam arreglar aquesta segona imatge tan venerada, la de la concatedral, que ha quedat molt bé i bueno, jo crec que el centenari mereixia que la imatge estarà perfectament arreglada. Vam anar a l'alcaldessa i jo i bueno, crec que la Diputació sí que ha fet una miqueta de part en la patrona de tots els castellonencs i al final de tota la província.
I a més, a esta zona de la plaça de les Aules, al que és el centre cultural. Queden molts pocs dies i ho recomanem. Està l'exposició, una exposició que té el que queda. És la filmació en blanc i negre sense so de com va ser la coronació de la Mare de Déu de Lledó. I ahí se veu en els carrers de terra, per exemple, no?
Correcte. Mm-hmm. Pues sí, està en les Aules, en la nostra zona d'exposició. La veritat és que ha tingut un èxit brutal. Bueno, pues demostra la fe i la devoció que els castellonencs li tenen a la Mare de Déu del Lledó i són ja quasi més de 2.000 persones. Han passat ja les 2.000 persones que han visitat la exposició i bueno, encara queden uns dies per al que no l'hagi vista. Jo la recomano i és part pues, bueno, de tu dies que esteu fent des de COPE un molt bon seguiment i la serial. Jo crec que la ciutat de Castelló està vivint un mes únic, no sempre se fa un centenari i no tindrem la sort de tornar a viure un centenari, jo l'ho dia l'altre dia a l'alcaldessa, vaya suerte has tenido de poder vivir el centenari, així que és un orgull des de la casa de tots els castellonencs poder ajudar, ve acollir una exposició, ve restaurant la imatge o ve tenint propeta a la Mare de Lledó el dia que va visitar la Capella de la Sang.
La Diputació de Castelló també volcada, evidentment, en este centenari de la coronació de la Mare de Déu de Lledó. Com volcada està la presidenta des del segon, en tot el que necessiten els municipis, els d'interior, els que tenen menys habitants, no? Es nota, com dia, que és alcaldessa d'un municipi que és de menys de 5.000 habitants. Hi ha dos fets notícia estos dies. Un, que va tindre lloc el passat de dimarts, quan se va anunciar unes ajudes que van a provocar un estalvi del 30% d'energia a municipis. Això significa que aquest 30% el podran utilitzar els municipis per altres coses.
Correcte. Bueno, pues este, com bé dius, és el nostre pla Resol, un dels plans estrella que vam incorporar només arribar. Sí que és veritat pues, que la tramitació és molt llarga, però ja estem quasi a la fi. Vam aprovar en la passada Junta de Govern el projecte, que ja passarà per a licitació i després per a la seva possible execució, i és per al pressupost d'enguany, perquè tota la legislatura són 6 milions, milions d'euros, però per enguany és 1.100.000 euros i, com tu dius, va especialment dirigit als que més ho necessiten, que en aquest cas són 34 municipis de la nostra província que comptaran amb 44 instal·lacions que el que faran és, està calculat entre el 30 i el 40% de l'ahorro en energia. N'hi ha uns projectes que van al canvi de totes les llums LED del municipi per a baixar el cost i les altres a l'instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres dels edificis municipals també per a baixar. Bueno, pues això, imagina't la inversió que és per part de la Diputació. Te fico un exemple perquè així la gent ens entén més ràpid. Matet, per exemple, allí li va, per part de la Diputació, una inversió en el resol de 150.000 euros. Per a un municipi tan xicotet, imagina el que són 150.000 euros, que no li hem donat ninguna faena, perquè era lo important, no carregar-los en burocràcia i tramitació, sinó que ho anem a executar nosaltres, i Matet, pues, quan tingui la infraestructura muntada, s'ahorrarà el 30%, i el que tu dius. Al final, aquest 30% per a un municipi és molt important, i aquests diners que s'ahorren pues, aniran revertits a millorar la qualitat de vida dels veïns de Matet.
Estos ajuntaments no tenen que aportar res a aquest pressupost?
No. Això és gratuït. L'únic que els demanem a la és que ens ajuden els tècnics a veure on volen situar-les o on es va millor.
Però ni invertir en la infraestructura, en els panels, en el cablejat, en els LEDs...
Ni
el 33%, disculpe que insistis que tant, però sap que moltes vegades...
No és cofinanciar, però pensa que aquesta línia, quan la vam gestar i la vam pensar, anava dirigida als municipis de menys de 1.000 habitants. Tots els municipis de menys de 1.000 habitants, els pressupostos són molt menudets. Llavors no anem a carregar-los en ninguna cofinanciació. És 100% inversió des de la Diputació i el que busquem és la eficiència energètica i tirar-los una maneta, perquè al final, com a tots els pobles, però a ells més encara, les factures de la llum de totes les instal·lacions municipals i l'enllumenat públic és molt alt, i bueno, baixant-los aquest cost, els ajudem a que tinguin ingressos per altres coses.
O sigui, en 4 anys, 1.000 milions de pessetes estalviarà als ajuntaments, 6 milions d'euros.
6 milions d'euros la inversió total del Pla Resol durant els 4 anys de legislatura, sí.
Però doncs aquesta és una de les notícies, i l'altra ve, que és molt preocupant, i així a COPE estem realitzant no un serial, sinó un seguiment molt exhaustiu tant a nivell província de Castelló, Comunitat Valenciana, com de la resta d'Espanya. Els nostres principals comentaristes, Expósito, Alberto, Pilar, Carlos, estan eixint per el tema de la sequera. La sequera pareix que només ens donem compte quan ve el mes d'agost i no hi ha aigua suficient per als municipis d'interior perquè la gent que habitualment ho té com a segona residència puga dutxar-se. Estem en el mes d'abril, ara és mes de maig, s'ha agarrat per fi, pareix ser, ara en su compte vostè, el bou per les banyes.
Bueno, tu dies que només ens en recordem en estiu. Jo gastaria la frase que gasten molt al meu poble, que un només se banya quan plou, només se recorda de banyar-se quan plou. I en aquest cas, per mala sort, en la nostra província ha plogut molt poc i això es porta a una situació que ja els altres estius és problemàtica en alguns municipis, o era en alguns municipis, ara s'expandís a molts més municipis. Què ha passat així? Pues que el que te dic, que només ens en recordem de certes coses en certs moments i no d'infraestructures claus que haguem tingut que desenvolupar-se en esta casa i en altres administracions durant legislatures passades, que ara no arribaríem a esta situació. Bueno, la situació és la que n'hi ha. La Diputació, i ho vaig dir el primer moment, tenim clar que va ser la legislatura de l'aigua, perquè se porta molt de temps sense executar infraestructures d'aigua més que necessàries, i a partir d'ahir, què fem? Doncs pues diverses coses. Una, esta vesprada ja entren per fi els 24 primers municipis que accediran a aquest consorci d'aigua provincial. Vale? És que venen, en aquest cas ara venen de dos consorcis, del consorci del Pla de l'Arc, que agafa la zona del meu municipi, i del consorci de la Plana. Ara els 24 ja s'unificaran en aquest consorci i a partir d'ara poden entrar tots els ajuntaments de la província. Què busquem en això? Pues ser només un, que tots els contractes siguin molt més eficients, que hi hagi ahorro de costes en infraestructures i que siguem solidaris en l'aigua. Per què? Perquè en el nostre cap està, i en el cap del president de la Generalitat, al que li agraïs que des del primer moment hagi sigut tan sensible en el tema de l'aigua a la província de Castelló, en el nostre cap està dotat d'infraestructures a la província de Castelló, infraestructures que són més que necessàries. Sabeu que tenim, després de la construcció de les desaladores per part del govern d'Espanya en el seu dia, tenim les desaladores que estan carregant-se els gastos als municipis, i aquestes desaladores en algun moment tindran que nutrir altres municipis d'aigua quan tinguem falta d'aigua. Però clar, per això has de tenir la infraestructura feta. I per això has tingut que treballar, com hem fet nosaltres ara, per estar a punt de firmar ja el conveni en Acuamet, en el govern d'Espanya, que ens permetirà començar a desenvolupar aquestes infraestructures. Això és una part. l'altra part és la Generalitat. Així, els últims 4 anys, en aquesta casa no se va manejar absolutament res, sí que se va anunciar molt el Consorci Provincial d'Aigües per part del grup Compromís, però no se va donar l'espai endavant. Quan nosaltres vam arribar, ningú havia firmat els convenis i les adendes en la Generalitat, hemos perdido mucho tiempo, a mi aquest temps me dol molt. Què vam fer nosaltres? Jo vaig agafar el telèfon, li vaig dir al president, esto está así, necesito que te adhieras al Consorci d'Agua de la província de Castelló, per a que seamos todo uno, me entendré enseguida, i per ajudar la financiació, i això lo que firmem esta vesprà. Un consorci únic que ens donarà la força a la província de Castelló per a negociar infraestructures en Madrid, per a negociar infraestructures en la Generalitat i que permetrà que siguem més eficients en el desenvolupament de les infraestructures que tanta falta fan. Això en quant al consorci. La sequera la tenim, tenim molts municipis, molts, que ja ara, en abril i ja en març, estan tirant de cubes d'aigua. O sigui, la situació és molt delicada perquè les cubes d'aigua en esta província les recordem i les tenim a cap, com tu bé dies, en moments puntuals de l'estiu, on la població augmenta, sobretot perquè n'hi ha molta gent que passa les vacances en els pobles dels pares, els iaios, els abuelos, i s'omplin els pobles de gent, però el problema és que ja tenim diversos municipis que ho estan fent des de març, el que ja te diu que la situació és més delicada. És veritat que aquests municipis no tenen infraestructura, tampoc s'ha fet una infraestructura allí, per això estan més delicats. Què va fer la Diputació? Una, acabem d'aprovar la setmana passada les ajudes a la garantia de l'abastiment d'aigua, que eren en menor quantia i nosaltres l'hem pujat a 1 milió d'euros. Per què? Perquè en això ens assegurem que els municipis que tinguin que gastar cubes fins que tinguin les infraestructures fetes, almenys no tinguin cost econòmic per a l'Ajuntament i puguen demanar. Perquè t'estic parlant de municipis com Costur o com Ares, que els seus pressupostos són molt baixets econòmicament i que tornem a lo mateix. L'increment de la pujada de cubes pot ser un gasto pues, molt alt que inclús no puguen ni assumir. I bueno, per això està la Diputació, per arribar on no arriben. N'hi ha municipis que aporten més de 80 cubes d'aigües a data d'ara. O sigui, no me vull pensar quan els pobles s'ompliguen de gent. Entonces, aquest 1 milió d'euros ja està a disposició dels ajuntaments per a que puguen sol·licitar-lo. I, a més, de manera excepcional i per a quan hi hagi un cúmul de repartiment de cubes d'aigua, quan les empreses que reparteixen aigua als municipis no donen en moments puntuals, com pugui ser el mes d'agost, que sabem que tots els municipis tenen les festes centrals patronals dels pobles i que n'hi ha molt, la Diputació excepcionalment ha adquirit una cuba d'aigua la primera vegada que esta Diputació té una cuba d'aigua homologada de sanitària. Per a què? Per a que no deixar a ningú sense aigua en un moment que pugui col·lapsar el servei o que tots els municipis demanden a la vega. És el que podem fer de moment. Després d'això vindrà ficar en marxa els projectes en la Generalitat, on van pous per a fer la zona de Canet, la Jana, Traiguera, pous per a revertir la situació que té Xodos i a Geneta i tota aquesta part de l'interior de Castelló, vindrà començar a veure d'on agafa aigua a Costur perquè no té ninguna possibilitat en el seu terme i hem deixat un terme colindant que segurament serà l'Alcora. Entonces, tot això és el que està treballant en esta casa. És el que te dic, mai fas prou en el tema d'aigua perquè és un tema vital, però jo crec que anem molt més ràpid del que s'ha anat fins ara. Tenim clar que és la nostra obligació estar al costat dels municipis i bueno, ahí anem seguint. Tot això te puc contar de l'aigua i algú m'hauré dit segur.
Presidenta, la Diputació té llevadeus i no tenia cuba d'aigua.
No. La Diputació, de fet, la cuba va ser transportada per un cap de llevaneus, perquè al final tenim, és veritat que tenim en el consorci molta maquinària preparada per a l'hivern, per als hiverns que teníem fins ara, perquè enguany teníem tot el servei preparat i no l'hem tret, perquè no ha nevat pràcticament la província. Pues un d'aixòs caps tractors que porta llevaneus en el període d'estiu va portar una cuba, de manera que la Diputació pugui rescatar a algun municipi en algun moment que tingui problemes molt seriosos o que el seu proveïment d'aigua a través d'empreses privades no arribi per el col·lapse.
A parlar de pous, sap que va haver molt de lío en el fracking, o com se pronuncia en anglès. Descarta este sistema o...?
Bueno, anem a veure... El fracking, al final, depèn de les zones i dels estudis dels geòlegs i dels tècnics, ells ho tenen claríssim, no descartem res. Jo el que tinc clar que el camí a seguir és que n'hi ha que anar fent infraestructures. Jo sé que els veïns i veïnes de la província de Castelló són conscients, però les infraestructures d'aigua són infraestructures molt costoses econòmicament. Ojalà ho farem ràpid i demà poguem tindre 10 pous, però saps que fer un pou, després entubar-lo, canalitzar l'aigua, portar-la fins a la bomba que bombeja després al municipi, són infraestructures molt, molt cares de fer, però anem fent passeig a passeig i en això estem. Evidentment, els nostres tècnics de la casa estan hiperpreparats, nosaltres tenim un departament expressament de l'aigua, que són els que estan aconsellant al municipi en ahorro, els que estan ajudant-nos a gestionar tot el caos, i estic segura que ells faran els projectes en base a complir la llei i evitant fracking i històries que no venen al compte.
És un projecte molt ambiciós, molt complex de fer, no tinc coneixements hídrics, presidenta, no sé si vostè els té, però suposo que els tindran informat. Quan ha parlat de les desaladores i s'aigua n'hi ha que dur-la, clar, dur l'aigua, per exemple, de la desaladora d'Orpesa, acabant el nucli principal, no deu de ser fàcil, hi ha molts quilòmetres, n'hi ha una orografia, ja no li dic si n'hi ha que dur-los a la Barona, n'hi ha que dur-los a Montalves, estic parlant de municipis, nuclis urbans que estan per aquesta zona, no? O en el cas de Moncofa, dur-lo, per exemple, a la Vilavella, pues no deu de ser fàcil, perquè es costa amunt, n'hi ha una orografia que superar, és dir, això és molt, molt ambiciós, este projecte.
És molt ambiciós, però és que és la solució per a quan no ploga, perquè al final tu, nosaltres pensem, ostres, no ha plogut, els pobles no tenen aigua, carreguem les cubes i es portem aigua, però n'hi haurà un moment que la càrrega d'aigua n'hi haurà que veure d'on se fa. Entonces, les desaladores estan, se van implantar en Castelló en tota la problemàtica que va donar en el seu moment, en tot el sobrecost que ha tingut per als ajuntaments de la província de Castelló, però està, és una ferramenta que ara n'hi ha que utilitzar conforme siga. Entonces, aquest conveni a 40 anys, és un conveni a 40 anys en Acuamet, en el govern d'Espanya, el que fa és que se puguen fer aquestes inversions. Tu dius, és difícil pujar des de la desaladora a l'aigua, a Cabanes, bueno, pues, per sort, els municipis que ja formaven part de consorcis d'aigua, que ara s'añadiran a aquest consorci provincial, ja tenim infraestructures. Nosaltres ja, des del consorci, se va dotar en 2 milions d'euros d'infraestructures que connecten Cabanes, La Pobla, Vilafamés, Vall d'Alba, per exemple, i altres tantos que han fet en la zona de la Plana Baixa, on està la desaladora de Moncofa. Sinó que poquet a poquet, passet a passet, però per això és tan important ser només un. Perquè el que no pot és anar un consorci a Madrid a demanar unes infraestructures per 5 pobles del seu consorci, no pot anar al consorci de la Plana a Madrid o a València a demanar 10 quilòmetres de tuberia per canalitzar la seva aigua, sinó que és un tot, i al final la Diputació el que ha fet ha sigut fer un plan ambiciós que se desenvolupi de la més necessitat a la que menys, passet a passet, per anar fent infraestructures, i així l'únic que necessitem és que les administracions s'involucren. Així han arribat molts fons europeus a la Generalitat que s'han destinat a altres coses, jo no dic que no foren precises, però jo tire molt de menys haver aprofitat estos fons europeus, que al final són fons extra que te venen, per a coses que normalment saps que no pots fer, perquè a un alcalde li costa molt fer un projecte d'abastiment d'aigua, perquè és un projecte molt costós i que li lleva recursos per a poder fer pues, el camp de futbol que li demanen els xiquets o el parc infantil o millorar qualsevol cosa que al final té un ús més visual. I jo crec que per ajudar els alcaldes i els municipis, per això estan les altres administracions, estem nosaltres, per supost, i està la Generalitat i el Govern per a fer tot aquest drama d'infraestructures.
Això ho té també clar la consellera de Territori, Aigua i Medi Ambient, que evidentment són 3 de les 4 àrees que ja té, que afecten directament a tot el que ha comentat la presidenta de la Diputació
de Castelló. Molt clar, i tenim la sort de que la consellera no és que sigui coneixedora, és que viu en la província de Castelló, és castellonena, i sap, bueno, per tots els companys també com està la situació, i mira, el dimarts que ve, si no n'hi ha contraordre, en el ple del Consell del dimarts que ve, passa eixa adenda, que està fa 3 anys en un caixó, que ens permetirà poder treure ja algunes obres d'abastiment, començar a fer alguns projectes i ens permetirà també tirar endavant 8 depuradores que n'hi havia també ahir sense licitar i sense treballar.
Doncs podran entendre que tot això no sorgís en un mes, sinó són mesos de treball. Són 11 els mesos que està de presidenta Marta Parratxina Mateu. Ara farà 1 any de les eleccions municipals, però va prendre possessió.
Com passa el temps?
Després de que prenguerem possessió totes les corporacions municipals, en aquelles llàgrimes de Martina, que ens quedaran en la retina, no? Que seran un poquet la imatge de tot allò en el moment en el que va prendre possessió per primera vegada una dona de la vara de manament de la Diputació de Castelló. Presidenta, gràcies per compartir-lo. I per últim, és que estic un poc sofocada amb vostè. Sí, perquè Pedro Sánchez, en el president del govern d'Espanya, quan diu que són 5 dies, se cabreja. Vostè, me referís, i ara que diu que continua, diu que també està cabrejat perquè n'hi haurà coses que no complirà. Què li passa a Pedro Sánchez?
A veure, no és que no hi hagi coses que no complirà, és que este home no ha fet res que li vagi bé a la província de Castelló. Ja no és la meva opinió personal, que evidentment Pedro Sánchez crec que és el pitjor president que ha tingut el govern d'Espanya, per a mi, com a persona, com a Marta Barrachina, per a mi és el pitjor president, però ja no com a opinió personal, sinó com a presidenta del Partit Popular també a la província de Castelló, jo tire molt de menys l'atenció de Pedro Sánchez a esta província. Jo voldria saber, això cinc dies que ell se va reflexionar, els nostres agricultors, els pescadors que es lleven els dies, la ceràmica, això cinc dies se van a fer projectes allí a Madrid per a la província de Castelló, cinc dies de reflexió. Mira, jo crec que els ciutadans ens trien els polítics per a que no els molestem, per a que busquem solucions i els recolzem i els ajudem, i de veritat que nunca ha visto, en el mundo mundial nunca ha visto que un president del govern abandone cinc dies el seu mandat i la seva responsabilitat per a fer-se la víctima, per lo que vam anunciar, està clar la teoria, ara ja comencem a pillar-li les seues novel·les, ja sabem com funciona, però bueno, jo, més que això, a mi el que més sap mal és que tot el Partit Socialista de la província de Castelló celebre que Pedro Sánchez seguís que endavant, jo ho entenc, són el seu color polític, són fans d'ell, li diuen a tot que sí, li ho compren tot, però cada vegada que li compren això a Pedro Sánchez s'olviden de les necessitats que tenen tots els sectors productius i tots els veïns de la província de Castelló.
Presidenta de la Diputació de Castelló, no podem anar en este mal sabor de boca des del seu despatx i, evidentment, per això, avui tenim un gastrocop especial amb Andrés Martínez Castellà, el vicepresident de Turisme, però este divendres, dissabte i diumenge tenim el Festival Gastronòmic Castelló Ruta de Sabor, que enguany és a Alcossebre, a la vora de la mar, i, a més, en una dada molt important, és dels tres festivals el que més productors hi hauran exposant.
Pues sí, tu bé dius, després el vicepresident mos contarà millor tot, però bueno, este cap de setmana el Cossebre va rebre ese Festival Gastronòmic de Primavera, és importantíssim, van anar a haver 24 productors, 8 restaurants, més 12 estrelles Michelin, a les que jo agraïs que cada vegada que la Diputació de Castelló i Ruta de Sabor al seu telèfon estiguen així, que no és fàcil per grans estrelles Michelin perdre un cap de setmana de feina en els seus restaurants i dir-mos que sí a la província de Castelló. Jo crec que la ubicació del Cossebre és excel·lent i que anem a superar les dates de l'any passat, que van ser molt altes en Vinaròs, van ser més de 25.000 persones. Jo crec que al ser pont, al ser al Cossebre, com està quedant el muntatge, que tu i jo l'hem vist, sí. Tu i jo hem vist com està quedant, ens hem assegurat...
Per separat, eh?
Sí, per separat, però coses, sí. Ens hem assegurat de veure que està tot al lloc. Jo crec que serà un èxit rotundo una vegada més, i bueno, jo te vull agrair sempre que estigues al nostre costat i que cuides tant la Ruta de Sabor, però vull agrair també als més de 400 llargs expositors i empreses que tenim dins la marca. La meta ens l'han ficat Andri, Virginia i jo, la gerent del patronat, el diputat i jo, en superar els 500 enguany. Anem a veure si ho aconseguim, i per a mi el més important de Ruta de Sabor és la valia que tenen els productes. I la segona cosa més important és que antes la gent venia a Castelló i descobria Ruta de Sabor, i nosaltres ara ja som conscients que la gent busque productes de Ruta de Sabor i això li fa vindre a la província de Castelló, que és el que volíem.
Pues d'això es tracta, Castelló Ruta de Sabor, que tindrà el seu festival gastronòmic demà divendres, dissabte i diumenge al passeig marítim d'Alcossebre. Dona una previsió meteorològica excepcional, hi hauran molts estrelles Michelin, jo tinc de l'air per Begoña Rodrigo, que va ser la primera dona que va poder guanyar Masterchef i ha sigut una dona que ha patit molt el masclisme dintre de la professió, sobretot per els periodistes especialistes.
És una de les més esperades, En el món gastronòmic te dic jo que és una de les més esperades.
I Begoña Rodrigo és una dona en caràcter que no li han regalat absolutament res i ha tingut que guanyar-se ella tot. Avui en dia és un referent no sols a Espanya, sinó també, i sorprenentment, a Iberoamèrica. En Iberoamèrica la idolatren a Begoña Rodrigo, i la tenim a la salita de València, bueno, i estarà també...
Pues este cap de setmana la coneixerem i, a més, li ensenyarem els nostres productes, és que sé que quedarà encantada, i bueno, junt a ella, pues, tota aquesta retaila d'estrelles Michelin, que que tan important els fans, tenim els nostres tres, nosaltres tenim tres provincials, que això són intocables, però bueno, després la veritat és el que te dic, que tot aquest nivell de gent ens acompanya és molt important per a la marca, per a la Diputació, per a la província i ho serà per al Cossebre.
Amb Alberto Marco i Andrés Martínez coneixerem més allà a la recta final d'este programa, en el nostre Gastrocope, perquè avui és dijous, no és dilluns, i la presidenta de la Diputació de Castelló ens ha obert les portes per comentar temes d'actualitat que tenen molt que veure amb l'energia i l'aigua i sos estalvis que tindran els municipis i també les infraestructures necessàries que algú tenia que posar ja el puny damunt la taula i que se facin sí o sí perquè la sequera és una realitat. Presidenta, gràcies per acompanyar-nos.
Bueno, moltes gràcies per vindre i si me permetisses, estem a portes d'aquesta celebració gran del dissabte i jo voldria dir-li a tots els castellonencs que visca la nostra mareta i visca la Mare de Déu del Lledó.
Marta Barratxina Mateu, obrint avui les portes de la il·lustríssima senyora presidenta de la Excel·lentíssima Diputació de Castelló als micròfons de COPE, amb moltes coses interessantíssimes i molts projectes que hem pogut conèixer gràcies a ella.